Tot just avui fa un any que alguns carrers de Barcelona es van omplir de gent que manifestava el seu rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Una manifestació que, per molts, va ser més que una reivindicació del malestar acumulat per la decisió judicial. Per alguns, va ser un punt i a part en les relacions entre Catalunya i Espanya. El periodista i professor en periodisme polític de la Universitat Autònoma, Xavier Giró, és a l'altra banda del fil telefònic. Benvingut.
Hola, bon dia.
Després d'un any, quines han estat les repercussions polítiques d'aquesta manifestació?
D'entrada hi ha repercussions electorals, que més o menys difosament crec que els vam veure a les darreres autonòmiques i fins i tot a les municipals. Quan hi ha manifestacions d'aquesta mena, es vislumbra una confrontació alta i això té repercussions, segur, sobre almenys una part de l'electorat. Després també té repercussions sobre l'electorat a la resta de l'Estat i sobre les actituds dels altres partits, dels que no compartien l'enuig, la ràbia, fins i tot per una sentència com aquella del Tribunal Constitucional.
Però va servir d'alguna cosa que aproximadament 1 milió de persones sortís al carrer o continuem en el mateix punt? S'ha estancat aquesta situació?
Mai una manifestació tan gran, no sé exactament la xifra, això sempre és una mica discutit, però tan gran en qualsevol cas és en va. Sempre deixa algun pòsit, són petites passes. I em sembla que aquesta manifestació que va replegar sobretot gent, diguem-ne, preindignada amb la sentència del Tribunal Constitucional, indignada per aquesta sentència, no per altres coses, potser també alguns per altres coses. Doncs veure's junts, veure's protestant sobre això, jo crec que fa prendre consciència de la força de la idea de la sobirania, no necessàriament de la independència, en part d'independència, encara que era un crit que sentia molt, però sobretot sobirania, perquè hi havia molta gent a la manifestació que no era, que era nacionalista o una era independentista, altres no eren independentistes, eren federalistes o simplement manifestaven sense una etiqueta aquesta manca de respecte de les decisions que ha pres el poble català amb el seu referèndum o a través del seu Parlament, no? I això mai és en va. Clar, això no ha cristal·litzat en un canvi de la Constitució ni en un tirar-se enrere la sentència del Tribunal Constitucional. I clar, si volem mirar-ho negativament direm, bé, sortir la gent al carrer però no servir per res. No, això és només una forma de mirar-s'ho. Que és mirant només aquesta part en la que no s'ha avançat, però en l'altra part en la que es constata un avenç d'aquesta voluntat sobiranista, jo crec que i es constata i es se sent, no? Això és acostar-se cap a una situació en la qual l'exercici efectiu de la sobirania es veu com a menys llunyà. Moltes vegades en política es diu, no podem prendre aquestes mesures o no podem fer això perquè no s'han creat les condicions. Clar, les condicions, si no es fa res, no hi són mai. Però manifestacions com aquestes són les que contribueixen a crear les condicions que són necessàries per fer passes més visibles i més, diguem-ne, físiques, no? Més tangibles. Però no eren va, mai.
Hi ha alguna manera de que les reivindicacions que van sorgir d'aquella manifestació, la voluntat de fet del poble català, tiri endavant? És a dir, hem parlat amb diferents polítics de la ciutat, amb diferents personalitats, i molts apuntaven a que l'única manera era continuar amb aquella política que se li deia de peix al cova. Vostè hi està d'acord?
No sé, depèn dels peixos. Clar, perquè depèn d'on pesquis, els peixos han pres massa mercuri i es poden estar enverinats. Conquerir trossos de sobirania no és negatiu, tot el contrari. O sigui, també va creant condicions perquè es demostra que és possible gestionar àrees de manera autònoma, no? O sigui que jo no sóc gens contrari a, diguem-ne, a les reformes i a les petites conquestes, tot contribueix. mentre no es fa passes més grans, no? Però fins i tot les passes més grans tampoc s'han de mitificar, perquè la sobirania té moltes lectures. Una cosa és reunir-se i proclamar els quatre vents que som una nació, i una altra és tenir sobirania per decidir algunes coses, i no totes, però no mai, gairebé mai són totes, i menys en un món tan interrelacionat com és aquest. O sigui, que podem decidir, clar, podem decidir, potser un dia podem decidir absolutament de forma autònoma quin sistema educatiu volem, quina política lingüística, quina política d'integració de la immigració, etc. No? Però fins i tot decisions com aquestes sobre la immigració no depèn només de nosaltres, depèn de les circumstàncies mundials. O decisions de caràcter econòmic que avui toquen aspectes de la nostra vida que ja en part han estat traspassats a altres instàncies fora del nostre abast, com Europa, o instàncies mundials, no? De que ens han pres de facto la sobirania sobre les relacions econòmiques, sí? És a dir, que les passes petites són bones, si es fan més grans també estan bé, i doncs ja anirem conquerint espais de sobirania. Espais de sobirania no vol dir espais de desenganxament, no, de tallar qualsevol lligam amb els altres. La sobirania és per exercir-la madurament i decidir amb qui vols estar i com vols estar, en quina mesura vols estar o no estar amb els altres, sí? No vol dir, no vol predir que l'exercici de la sobirania hagi de comportar desenganxar-se de tots els nostres voltants.
El que està clar és que la manifestació va marcar, si més no, un abans i un després en aquesta relació, no?, entre Catalunya i l'estat espanyol. Actualment el model d'Espanya, de l'estat espanyol, està del tot tancat, és a dir, està tot dit?
No, mai està tot tancat. Això, tot va variant, tot depèn de les relacions de forces, depèn d'un conjunt de factors, mai n'és un de sol, no? I el que pot avui aparèixer supertancat, demà és versemblant, no? I a vegades per coses, per factors desencadenants tan senzills com aconseguir majories parlamentàries. Si el qui tingui la majoria electoral al centre es veu molt supeditat a una sèrie de... per prendre decisions, per tenir majoria parlamentària, els vots, diguem-ne, dels escons bascos i catalans, doncs seria molt possible que anessin tolerant o acceptant, com a mal menor o no, però acceptant que es anessin fent referèndums cada cop més significatius o cada cop amb més capacitat, amb més poder, no? I això, doncs, no és descartable. A Escòcia bé en fan, i Escòcia és un país civilitzat, i ningú s'estripa la camisa per fer això, no? Per tant, no, res és tancat, per molt que es digui. Moltes vegades es diuen coses per la galeria, i som conscients que hi ha una sèrie de discursos espanyolistes dits fora de Catalunya i també dins de Catalunya que són per guanyar vots, sí? Són estirabots i són coses per la galeria. Però que això hagi de ser sempre així, tancat, no es pot afirmar això.
L'última enquesta, de fet, les últimes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió mostren un creixement d'aquest sentiment independentista a Catalunya.
Sí.
Considera que la manifestació del 10J, del 10 de juliol, va crear un precedent al respecte?
Sí, perquè al veure tanta gent acumulada, diguem-ne, no?, i amb tanta ràbia, en part, oi?, fa prendre consciència que no estàs sol, que comparteixes almenys unes quantes idees amb molta gent, i trenques aquella... Molta gent va trencar amb un fenomen que es diu l'espiral del silenci, que és quan tu defenses una postura però penses que és molt minoritària i que no és versemblant al seu futur, doncs te'n deixes a callar i buscar-ne d'altres més, diguem-ne, possibilistes, no? Però quan veus que les idees que comparteixes amb altres són fortes, hi ha molta gent, doncs tendeix a expandir-se això i a afirmar-se en lloc d'amagar-se, no? És també un cert sentit gregari, no? El que passa és que aquestes enquestes que hem vist aquests dies no només deien que augmentava el sentit o la... Sí, el sentiment o la voluntat política independentista, no? També han dit que augmentava per la vessant de els diners.
Econòmica,
no? Sí. I això jo crec que té un aspecte negatiu. És a dir, per suposat que hi ha, diguem-ne, crec que està demostrat que hi ha una sobrecàrrega impositiva a Catalunya, no? Però crec que subjau força, dispersament, no? Un sentiment que antisolidari, també, amb aquests, amb alguns sectors d'aquest independentisme, no? És a dir, si nosaltres estiguéssim sols, seríem més rics. Ei, qui vol estar sol al món, no? Som o no solidaris? I si hi ha gent que necessita, estem o no a favor de que els que tenen més paguin més? Que no siguin excés, d'acord, però els que tenen més han de pagar més impostos, han de contribuir més al benestar comú, en aquest sentit, oi? I així que els dos, aquest augment de l'independentisme té una cara bonica i una cara no tan bonica.
De fet, ara li volia preguntar quins són els factors que fan créixer aquesta voluntat independentista aquí a Catalunya, a banda de la vessant clarament econòmica.
Sí. Bé, deixant, com diem, de banda l'econòmica, una altra és la percepció de que hi ha una incomprensió en sectors importants de la resta de l'Estat dels grups polítics, d'alguns grups polítics, no, els més grans, el PSOE i el PP, i també de algunes institucions, clar, com l'aparell judicial. Hi ha una incomprensió de la realitat catalana i de les necessitats que hi ha aquí i de les necessitats polítiques, diguem-ne, no, i culturals. Això no els costa molt entendre-ho. Els costa molt també perquè hi ha una propaganda contínua per part d'aquests partits, per aconseguir vots fora, que distorsiona el que passa a Catalunya. Sembla que ens estiguem menjant a la gent aquí, no? I això no és així. Aquest és un... O sigui, com ho ha dit tanta gent, no? El principal productor d'independentistes és l'espanyolisme, no? L'espanyolisme aquest estripat i tosc, no? Però també hi ha altres motius, que jo crec que un motiu fonamental és la crisi. I amb la crisi podria generar efectes solidaris, i en part del gènere, jo crec que el moviment del 15M n'és un exemple per una hora més lluny, però també pot generar reaccions de tipus individualista, no? De nosaltres sols, nosaltres que tenim, doncs quedem-nos-ho, i això és antisolidari. I també pot reforçar aquest sentiment independentista. O sigui que les coses no són blanques i negres, senzillament. Tenen moltes graduacions i tenen efectes dobles, no?
I ja per acabar, el Tribunal Constitucional, que va ser el que va emetre la sentència sobre l'Estatut ara fa un any, es va veure, bé, sobresaturat, podríem dir, de crítiques. I a més, actualment, amb les últimes dimissions d'alguns dels seus magistrats, doncs sembla que hagi perdut encara més la seva legitimitat. Què hauria de fer aquest òrgan per recuperar-la i... Segons el seu punt de vista, cal una modificació?
Sí, jo crec que això és d'escàndol, no? D'entrada, el Tribunal Constitucional demostra que estructuralment no és independent dels partits i que els partits majoritaris no tenen prou seny per gestionar aquest poder, que en teoria és un poder diferent del poder executiu i del poder legislatiu. No fan les passes necessàries perquè operi de manera independent, sinó que està subjugat al poder dels partits. O sigui que hauria d'haver-hi alguna mena de reforma efectiva per assegurar la independència del poder judicial, que per molt que ells parlin que ells sí són independents i no es deixen influir, no poden dir missa, però els resultats són clamorosos, no? O sigui, cal una reestructuració radical d'això.
Doncs Xavier Giró, professor de periodisme polític i especialitzat en mitjans de comunicació i nacionalisme, gràcies per haver-nos atès.
De res.